Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'operació de l'ocupació després de les patacades postpandèmia es manté. Aquest mes de novembre s'han sumat 9 mesos consecutius de descensos de l'atur a Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot i que el novembre era tradicionalment un mal mes per l'ocupació, aquest s'ha tancat amb 188 sabadellencs menys sense feina. Amb tot el nombre de desocupats a la ciutat s'ha reduït fins als 11.903, l'índex més baix des del juliol del 2019. Avui hi ha 2.733 sabadellencs menys a les llistes de l'atur que fa un any, una tendència que també es registra al conjunt de la comarca, de Catalunya i de l'Estat.
5.500 atencions mensuals. Aquesta és la fita a la que volen arribar els serveis socials amb la seva finestreta única telefònica.
Fins ara Acció Social atén una mitjana de 150 trucades diàries, 200 en èpoques de beques menjador. Amb el nou telèfon es vol facilitar l'accés als serveis per part dels ciutadans, però també anar més enllà, ho ha apuntat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
I també hem de facilitar la feina dels professionals perquè els arribi, no, tot més quadriculat o més organitzat, no, i que la feina que els casos que els arribin siguin realment de la seva unitat.
El nou telèfon 93 745 33 30 es posarà en marxa el 13 de desembre.
En esports, el Sabadell està un sol entrenament del seu pròxim partit de Lliga.
Serà aquest dissabte a Palamós contra el Costa Brava, QE del grup 2 de primera ref. Per tant, pels dos equips l'enfrontament és decisiu per remuntar posicions a la classificació.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació tranquil·la a aquesta hora a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. A aquesta hora només trobem dos punts conflictius, l'AP7, al seu pas per Barberà, on trobem 3 quilòmetres de retencions en sentit sud, i el pas pel mateix municipi, però en aquest cas a la B30, hi ha 2 quilòmetres de retencions també en sentit sud. A Barcelona, entrada i sortida fluida ara mateix.
El temps.
Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables durant tota la setmana. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores. Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, iniciem el temps parlant d'una jornada avui bàsicament marcada per un ambient força assolellat, tot i alguns intervals de núvols baixos a punts de l'interior del quadrant nord-est, també al sud de la Costa Brava i nord de la Costa Central. Poca cosa sense cap més conseqüència. També tenim alguns núvols de retenció a punts del massís del Port i altres sectors del prelitoral sud. Poca cosa i sobretot el cel molt tapat al vessant nord del Pirineu i altres punts de l'extrem nord de la Serralada. Amb precipitació continuada al llarg del dia, amb una cota de neu que ràpidament davallarà des dels 900 metres fins a nevar totes les cotes a la zona de la Val d'Aran. De fet, hi ha avís de neu davant la possibilitat que fins a la matinada de demà es puguin acumular més de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. I d'altra banda, parlem a més de temporal de vent i de mar. Avui el vent de component nord i oest es reforçarà, especialment en ratxes fortes i molt fortes als cims del Pirineu i sobretot a partir de mitja tarda, així també com la probabilitat que puguin superar els 120 km per hora a punts de l'extrem nord de l'Alt Empordà. A més, acompanyat tot plegat de temporal de mar. De moment, això està.
Sabadell encadena 9 mesos seguits amb baixades de l'atur. La ciutat ha acabat el novembre amb 188.188 aturats menys i ara la xifra dels ocupats se situa als 11.903, la més baixa des del juliol del 2019. La contractació per la campanya de Nadal explica la bona evolució del mercat laboral en l'últim mes. Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, valora positivament la caiguda de la desocupació.
Tornem a tenir dades positives respecte als indicadors de l'atur. Tot i així, no podem baixar la guàrdia i continuarem treballant des de la ciutat per la millora de l'ocupació, sobretot amb especial atenció amb aquells col·lectius en els que l'atur tendeix a cronificar-se.
En els últims 12 mesos, el nombre d'aturats s'ha reduït en 2.733 a Sabadell. Quina és la tendència a la resta del Vallès Occidental? Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La tendència també és positiva amb un descens de l'atur registrat de 1.236 persones respecte a l'octubre, de manera que el volum de desocupats del Vallès cau fins als 47.026. La comarca encadena també 9 mesos amb caigudes de l'atur i registra el nombre més baix de desocupats des del juliol de 2019. Pel que fa a la taxa interanual, el Vallès Occidental acumula 11.838 parats menys que ara fa un any.
La ciutat i la comarca s'encomanen de la bona evolució general del mercat laboral.
Així és, tant a Catalunya com a Espanya l'atur s'ha reduït. En el cas de l'Estat, per primera vegada en un mes de novembre, prop de 74.400 persones han trobat feina, de forma que el volum de parats baixa als gairebé 3.258.000. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'aquestes dades.
España hoy crece, España hoy crea empleo y España hoy está en una plena e intensa recuperación económica.
A Catalunya, prop de 8.200 persones han trobat feina al novembre, de forma que ja són 9 mesos de caigudes de la desocupació. Amb aquest nou retrocés de l'atur, els catalans desocupats se situen als pràcticament 370.000, el que representa una reducció de gairebé el 24% respecte del novembre de 2020. El secretari de Treball, Enric Vinaixà, es mostra esperançat per la bona evolució del mercat laboral.
Unes dades del mes de novembre molt positives, molt optimistes. En alguns casos, en rècords històrics en la sèrie històrica d'aquest departament, i en el sentit de la prioritat absoluta del govern en la reactivació econòmica mitjançant les polítiques que ja us hem posat de manifest i incidir en les que continuaran en els col·lectius que sempre han considerat de major protecció: joves, dones i majors de 45 anys.
En l'últim any, les persones aturades han baixat en pràcticament 115.000.
El sincrotró Alba començarà la seva transformació cap a un accelerador de partícules de quarta generació, aprofitant els Next Generation. Concretament, rebrà 7,5 milions per part d'aquests fons europeus post-pandèmia.
Aquests recursos permetran l'equipament de Cerdanyola fer els prototips de les incorporacions a aplicar en la pròxima dècada. La directora del sincrotró, Caterina Biscari, ha apuntat al Cafè de la Ràdio què significarà això.
Que significa tenir un haz de luz de sincrotró més intenso, más coherente, con más capacidad de obtener información en los experimentos que se hace sobre la materia que se estudia. El cambio de la tecnología es cambiar los imanes del acelerador, las beamlines, la óptica, es una avanzar en todos los sistemas que componen lo que es el sincrotrón entero, no solo el acelerador, sino también las líneas experimentales.
El procés de transformació es farà de forma progressiva mentre l'activitat a les instal·lacions no s'atura. De fet, s'estan obrint noves línies amb l'objectiu de fer front a reptes com el combat contra el canvi climàtic i la recerca d'energia sostenible i matèries menys contaminants. Des de la pandèmia, l'equipament també ha col·laborat en recerques relacionades amb la Covid-19, estudiant com interacciona el coronavirus amb les cèl·lules. Així mateix, també ha acollit treballs per buscar solucions farmacològiques a aquesta i altres malalties, com el càncer.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Ciutadans presenta al·legacions a les ordenances per defensar la classe mitjana. La formació liberal considera que la pujada lineal del 3,7% castiga aquest col·lectiu i demana bonificacions per fomentar la recuperació econòmica i la transició energètica. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La formació taronja proposa congelar el preu dels cursos per a gent gran, l'impost sobre béns immobles o l'impost sobre activitats econòmiques. També han demanat que el preu per instal·lar bastides per rehabilitar edificis sigui fix i no un 0,3% del preu de l'obra. També volen congelar el preu de la taxa de residus en trams concrets. Ho explica el regidor José Luis Fernández.
Volvemos otra vez a insistir otro año más en que la tasa de residuos para las familias cuyos ingresos están entre 800 y 1.200, 1.300 euros de salario cada uno, les toca pagar excesivamente. Y pedimos que por lo menos este año se congele la tasa de residuos en esa franja.
Per a les entitats del districte tercer, volen que l'espai polivalent del Nord sigui gratuït, una reivindicació que ja han presentat 3 cops a les ordenances fiscals d'anys anteriors.
Doncs que pugui haver vida per part de les entitats a prop. O sigui, clar, ells no tenen culpa de que sigui un espai molt gran, ja que el cost de manteniment el tenim igual, el cost del personal tenim igual, doncs com a mínim per ells tenim un detall.
Finalment, també demanen una bonificació del 15% per la gent que té vehicles més antics de 8 anys per ajudar-los a suportar l'impost sobre el diòxid de carboni.
Els serveis socials municipals atenen una mitjana de 150 trucades cada dia, una xifra que ascendeix fins les 200 els mesos de setembre i octubre amb les beques menjador i les escolars. Per assumir aquest volum de demandes i actuar com a finestreta única, Acció Social posarà en marxa un telèfon únic.
És el 93 745 33 30 i podrà arribar a les 5.500 atencions mensuals. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assegura que comptar amb aquest recurs facilitarà els tràmits als ciutadans i la feina també als professionals. En aquest sentit, ha posat alguns exemples.
L'usuari truca, per exemple, doncs, expressant que té problemes econòmics, problemes d'habitatge, però sense el risc de perdre l'habitatge, o problemes familiars. Es programa una entrevista amb la treballadora social, pel que diem de primera acollida, no?, que és per fer aquesta primera entrevista. Si l'usuari, per exemple, truca demanant per habitatge d'emergència social, en aquest cas se li indica que ha d'anar a Vimusa, a l'oficina local d'habitatge, a fer la sol·licitud.
El nou telèfon d'Acció Social estarà en marxa en horari de matí de dilluns a divendres i operarà a les tardes de 4 a 2 quarts de 7 del vespre els dilluns i dijous.
Una família sabadellenca participa en el projecte Famílies Trans, Construccions Identitàries, que vol visibilitzar les famílies amb infants que fan el trànsit cap al gènere sentit.
El projecte culminarà en un llibre que es traurà al mercat al març de l'any vinent. Pel camí s'ha creat una exposició amb les fotografies que s'han fet per la publicació i un documental amb les entrevistes dels testimonis, tot plegat liderat per l'artista i activista trans Mercè Llop, que ha estat entrevistada a Ràdio Sabadell.
Es parla una miqueta, sí, de les discriminacions a l'escola, es parla també dels problemes que hi ha hagut abans de que hi hagués un protocol, es parla de la reacció de la societat al seu voltant, no? Hi ha persones que la seva família pues, no acaben d'acceptar, o sigui, els germans dels pares, no? Pues que no acaben d'acceptar. I, bueno, i també es parla molt de la superació personal, de que les persones grans han crescut molt, que les vides la vida d'una altra manera, que són molt més respectuoses amb tothom.
Per fer possible el llibre, han obert el projecte Verkami, on demanen la col·laboració ciutadana. A Sabadell hi ha 45 famílies que formen part del col·lectiu Transfamílies de Cal Enredus.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Sabadell tindrà tres rutes autoguiades per reivindicar el seu patrimoni modernista i industrial. Avui s'ha presentat el primer itinerari que recorre nou edificis modernistes del centre i en marca sis més com a rellevants.
La ruta comença al safareig de la Font Nova i acaba l'espai cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Entre mitges visiten l'escola Enric Casasses, la Casa Arimon, l'Hotel Suís, el Despatx Lluc o cases particulars. El recorregut té una llargada de 2 quilòmetres i es pot recórrer en una hora i mitja. La ruta es pot descarregar des de la web de Visit Sabadell o recollir en format paper a l'Ateneu de la plaça Sant Roc. Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell, que són els responsables de la promoció turística de la ciutat, ha explicat que l'any vinent hi haurà dues rutes més.
Estem preparant, aquesta és la primera que presentem, l'experiència modernista, i estem preparant també l'experiència de turisme industrial i l'experiència de turisme de les xemeneies. Nosaltres tenim aquí un actiu importantíssim dels més rellevants que hi ha, diguem-ne, a tot el país, respecte al nostre passat industrial, i això també es veu reflectit amb el gran valor arquitectònic que tenim de xemeneies.
Per completar l'experiència es crearà una aplicació mòbil, diferents jocs de realitat virtual i un escape room.
L'Associació Cultural Can Feu presenta d'aquí a dues setmanes un nou llibre titulat Can Feu i els jardins romàntics. La publicació vol reivindicar el passat d'aquest punt de la ciutat amb l'explicació de les diferents espècies botàniques de la zona.
L'autoria del llibre és principalment del president de l'Associació Cultural Can Feu, Aleix González, però també ha comptat amb la participació d'Esteve Canyameres, que ha redactat el pròleg, i Mercè Comte, que ha escrit el capítol 1 i l'epíleg. El lector coneixerà tot el que va significar la construcció d'aquests jardins, qui van ser els jardiners, d'on van sortir les plantes, totes les espècies botàniques que hi havia dins del jardí, tant arbres monumentals, arbustos i plantes en flor. González ha explicat en una entrevista al Matí què significa el llibre en relació a la votació que es va proposar d'aquest projecte.
El llibre és una forma també de reivindicació de lo que la ciutadania va poder votar, no? Perquè recordem que el projecte aquest del jardí molta gent ens ho pregunta, no?
Sí.
Diu, clar, si això no es va votar perquè l'Ajuntament ho faci, dic, sí, va votar, l'Ajuntament ens va deixar presentar el projecte perquè es posés de votació popular fa 3 anys i finalment, doncs, amb el canvi de govern, aquest projecte doncs, l'han deixat pel calaix, no?
La presentació el dijous 16 de desembre a la Unió Excursionista de Sabadell a 8:15 del vespre. Els llibres es podran adquirir a la mateixa UES i la Llar del Llibre.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Un 20% més del públic podria entrar a veure l'ambaixador reial a la Casa Durant si les persones que ho acaben usant no acaben usant la cita prèvia la retornessin.
Així ho ha assegurat el programa El Cafè de la Ràdio Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre.
L'any passat va haver un 15-20% de gent que no es va presentar. Clar, aquest 15-20% de gent, si ens avisessin, el que aconseguiríem és això, el que aconseguiríem és que entrés o pogués anar a veure l'ambaixador un 15-20% més de gent, substituint a la gent que no pot vindre.
Enguany, des del primer moment, el dia de Sant Esteve, hi haurà totes les hores que es van posar disponibles en l'ampliació de l'edició anterior. Cada 10 minuts entra un nucli familiar de 6 membres com a màxim. No s'ha volgut reduir l'estona perquè no s'acabessin acumulant temps d'espera i toqués fer cua fora. Des de l'entitat asseguren que el sistema de cita prèvia és tot un èxit.
D'altra banda, avui s'ha obert la segona finestra del calendari d'advent de l'Ajuntament. Fins al dia 24, recordem, s'aniran coneixent els personatges que després participaran al muntatge Somriu al Nadal. En el futur, aquesta funció de 6 actors i 30 ballarins podria acabar sent un musical nadalenc programat regularment, d'una hora i escaig de durada.
Avui també és notícia...
Mor Assumpta Sánchez, exregidora de l'Ajuntament de Sabadell.
Ho va ser entre els anys 1979 i 1983 pel SUC, en el primer govern de l'alcalde Toni Farrés. Sánchez va ocupar la cartera d'Educació en el primer cartipàs municipal, després de la celebració de les primeres eleccions democràtiques des de la Segona República.
Besa Startup de Banc Sabadell participa de l'empresa emergent Native, pionera en ajudar els desenvolupadors a crear i desplegar aplicacions Cool Native en què les aplicacions s'allotgen i es desenvolupen al núvol.
L'entitat financera portarà 100.000 euros a la ronda de finançament liderada per Azos Capital i Nauta, la qual assolirà els 550.000 euros. A més del BS, també hi participen el fons Encomenda i Business Angels.
A aquesta hora s'està inaugurant la mostra Llibertats Perdudes al Casal Pere IV, on s'estarà fins a principis de gener. Es tracta d'una exposició fotogràfica sobre la vulneració i el retrocés dels drets fonamentals.
Hi han participat una trentena de fotògrafs i prop de 60 representants de la societat civil que han unit les seves mirades amb imatges i textos manuscrits. Vicent Samper, president de l'entitat organitzadora Catalunya Mirades Solidàries, ho sintetitza.
Són moltes fotos, són 58 fotos, de 30 companys de la professió de fotoperiodisme i hem tingut la col·laboració de tota mena de personalitats per fer uns manuscrits que han expressat idees d'il·lusió, en fi, de moltes coses. Una combinació excel·lent entre una imatge i un pensament.
David Fernández, Jordi Cuixart o els Estopa han posat text a les fotografies de Jordi Borràs, Julio Carbó o Quim Manresa. Es tracta d'una obra conjunta en benefici de l'ONG Open Arms. El resultat és una instal·lació única on la paraula i la imatge s'uneixen i donen forma a un discurs propi de denúncia i voluntat de justícia. L'exposició està organitzada també pel programa de cooperació de l'Ajuntament de Sabadell.
L'actor sabadellenc Pep Ambròs ha finalitzat el rodatge de la pel·lícula 42 segons. Es tracta d'una ficció basada en el primer gran èxit del waterpolo espanyol, la medalla de plata aconseguida als Jocs Olímpics de Barcelona 92.
Una història de superació i de maltracte que rememora un partit perdut després de 3 pròrrogues contra Itàlia i amb uns mètodes per part del seleccionador nacional Dragan Matutinovic que encara generen debat. Ambròs diu al programa El Matí que ha quedat impressionat després de conèixer a fons el waterpolo.
Em sembla un esport molt bèstia a nivell físic, a nivell aeròbic. Jo una cosa que no m'havia plantejat mai era l'esgotament que suposa fer un contraatac amb waterpolo. Clar, o sigui, jo quan estàvem entrenant, de cop, el que feia de 3, el que s'estava de 4, xutava i el defensa la rebotava i hi havia un contraatac, o sigui, jo allà em volia morir.
Ha fet falta una preparació exigent per poder nedar a la piscina en els rodatges. El grup d'actors va aprendre a jugar a waterpolo i també a estimar-lo. S'hi reconeixen els papers de Jesús Rollán, Manel Estiarte i Pedro García Aguado, els dos darrers molt implicats en el projecte. La resta de personatges són de ficció, malgrat els paral·lelismes evidents amb la realitat.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, el Nadal també amb Floristeria Caral.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La plataforma antifeixista de Sabadell demana a l'Ajuntament que es personi en la causa contra el grup de neonazis detinguts a la ciutat i acusats de tràfic de drogues i prostitució en un habitatge de la ciutat, com dèiem. El nostre company Aleix Graell està seguint aquesta roda de premsa a la plaça Sant Roc. Anem fins allà. Què han dit, Aleix?
Bona tarda, Karen. Doncs fins ara el que han dit és que demanen un posicionament més clar a l'Ajuntament de Sabadell, que sigui també l'acusació particular en aquesta causa oberta, que, recordem, investiga 14 persones, 7 de les quals ja estan en presó preventiva i que està als jutjats de Sabadell. Alhora, el comitè feminista també ha demanat una campanya contra les violències masclistes a la ciutat, més recursos als serveis que, com el CIAT, ajuden a les víctimes de la violència masclista i també que aquests arribin a les dones que es troben en situació irregular. Des de la plataforma antifeixista han sigut molt crítics amb el que consideren el silenci institucional i han demanat a l'equip de govern del PSC que es posicioni, que deixi les fotografies el dia del 25 de novembre i es faci, deixi de fer propaganda política per posar un fil a l'agulla amb el problema que consideren que és l'avenç del feixisme als carrers de la ciutat.
Gràcies, Aleix. Bona tarda.
Bona tarda.
Fora de Sabadell i la comarca.
El certificat Covid es pot descarregar des del portal Vacuna Covid sense haver d'entrar a La meva salut.
Aquest nou espai s'ha habilitat per facilitar l'obtenció del document hores abans que entri en vigor l'ampliació del passaport a bars, restaurants, gimnasos i residències. El cap de l'àrea de tecnologies de la informació i les comunicacions, Pol Pérez, ha explicat les funcionalitats de la web.
En la web de vacunacovid.cat, que és on habitualment agafes cita per posar-te la vacuna de la Covid, hem afegit una funcionalitat addicional, un botó que et permet descarregar el certificat Covid. En aquest cas, no cal que estiguis donat d'alta a La meva salut, però sí amb la teva targeta sanitària, amb dades que surten a la teva targeta sanitària, t'identifiques, entraràs i pots escollir si vols certificat de vacunació, certificat de recuperació o certificat de proves. I a partir d'aquí et genera el certificat.
A tot això, Madrid ha detectat el primer cas de transmissió comunitària de la variant Omicron a l'estat.
Es tracta d'un home de 62 anys que havia estat vacunat amb dues dosis d'AstraZeneca que presenta símptomes lleus. Les altres dues persones que han donat positiu també procedien de Sud-àfrica. La Direcció General de Salut Pública està investigant un altre dos casos sospitosos.
I la Fiscalia demana un any i mig i 8 mesos de presó d'inhabilitació per Roger Torrent, Josep Costa i Eugeni Campdepadrós pel cas de la Mesa del Parlament. També reclama un any i 4 mesos per l'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado.
Esports.
Al centre d'esports només li restarà un entrenament abans del decisiu partit de dissabte contra el Costa Brava, cué del grup 2 de la primera ref. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
A tots dos equips els hi està faltant molta més efectivitat de cara a la porteria, que explica en gran part les seves respectives situacions a la classificació.
De sobres és conegut el panorama del Sabadell i en el cas dels gironins ni tan sols l'exarlequinat Boris Garros està podent posar-hi remei. El davanter ha analitzat el programa Hotel Suís com els estan en les coses en guanya el seu actual equip.
Nosaltres també ho sabem, que estem jugant molt i del que estem treballant durant la setmana és d'intentar no tenir aquests nervis, de deixar-nos anar. Hem fet millors períodes de partit quan ja anem per darrere, realment. És a dir, quan veiem el partit que anem perdent, llavors ens traiem els nervis i juguem millor, però hem d'intentar no arribar a aquest punt.
Si la ratxa del Sabadell és de 4 derrotes seguides, incloent-hi la de la Copa, compta amb la del Costa Brava. L'equip empordanès no va començar la temporada gens malament, però després s'ha bloquejat fins al punt de sumar un punt dels últims 27. L'aragonès Antonio Monter Solans dirigirà demà passat l'enfrontament a Palamós.
L'Escola Pia s'enfronta avui al Manresa en el partit avançat de la 12a jornada de la segona B de futbol sala. Amb dos equips es veuen les cares passant per alguns moments de dubtes després d'haver perdut els seus dos últims compromisos.
Això sí, els del Bages són 6ens i la Pia 10a. La classificació del grup estarà mateix partida en dos i els de Pedro Donoso, en cas de derrota, corre el perill de veure com el forat amb el grup capdavanter es fa més gran. Una de les assignatures pendents és la de millorar els registres a casa, ja que el conjunt de Can Colapi només ha guanyat un partit enguany i és el segon pitjor del grup en aquest apartat. El jugador Oriol Comadrana espera capgirar aquesta dinàmica des d'avui mateix.
Des de sempre a casa havia sigut un fortí que costava molt venir aquí a guanyar i que s'escapin els punts és una llàstima. Sí que és veritat que el camp no està, encara no ens permeten tenir-lo 100% ple, crec que també això s'està notant, no ens enganyarem, però sí que és un factor que hauríem d'aprofitar més, intentar doncs, a casa no deixar escapar els punts, perquè al final la classificació és algo vital. A casa, jugar fora i guanyar fora sempre és molt complicat, sigui quin sigui el rival, llavors hem d'intentar aprofitar aquest avantatge que tenim una pista diferent a la resta i que s'ha notat molt més.
El xiulet inicial al carrer Garcilaso avui a 9:15 de la nit.
En handbol, l'OAR Gràcia té una gran oportunitat d'apropar-se encara més als primers classificats de la Primera Nacional, i no només perquè els vertiblancs rebin dissabte un conjunt de la part baixa, Sergi.
Avui s'enfronten en el partit anticipat de la jornada el líder La Roca i el segon Granollers B. Amb l'OAR quart, els de Cesc Borrell poden tenir un cap de setmana propici si superen el Sant Martí adrianenc. Tonchi Vázquez, jugador de l'equip, demana controlar les emocions.
Nosotros tenemos que ganar los partidos que vienen, hacer las cosas bien y después se quitarán puntos entre los que están en los primeros puestos. Así que sabemos que si nosotros paso a paso seguimos mejorando, seguimos fortaleciendo nuestro sistema y demostrándolo tanto de local como de visitante, ganando los partidos que hay que ganar, entre ellos se van a quitar puntos. Y eso va a hacer que poder terminar la primera ronda intentando quedar lo más arriba posible.
I per la seva part, el CUE Creu Alta Sabadell visita el Sant Esteve Sarrovires buscant encara els primers punts del curs.
I a la divisió d'honor plata femenina, el calendari de l'OAR Gràcia fa baixada i l'enfrontament de demà passat contra el Granollers Atlètic hauria de ser més assequible que els dos últims compromisos.
Que van ser contra conjunts de la part alta i que s'han saldat amb un punt de 4 possibles per les verdiblanques, que són ara sisenes. L'entrenadora Carol Carmona espera aprofitar la condició de locals.
No serà fàcil, sí que és veritat que el factor pista és molt important perquè vam perdre només el primer a casa, el debut, els nervis i tot, i ho vam perdre, però a partir d'aquí hem puntuat en tots els partits a casa. Tenim a la nostra afició recolzada en tot moment i aquest serà un handicap molt positiu.
Dissabte a 4:45 sonarà la xiulet inicial al carrer Bocaccio, a 7:15 arrencarà el partit del masculí de l'OAR contra l'Adrianenc i una hora més tard començarà el Sant Esteve Sarrovires Creu Alta Sabadell.
I en voleibol, Jordi Fernández ha agafat de nou les regnes de l'equip masculí del club un cop completada la baixa per paternitat. La tornada del tècnic coincideix amb el tram més dur del calendari de Superliga 2 per als nedadors. És una informació que ens amplia el nostre estudiant en pràctiques, Joan Hernández.
El Natació Sabadell ve de caure contra l'Illa Grau, actual líder, per un contundent 0-3. Aquesta jornada s'enfrontarà al Barça, segon classificat, i a continuació es desplaçarà fins al pavelló del Sant Roque per visitar el tercer a la classificació. Això sí, Fernández confia a poder esgarrar algun punt.
Volem els entrenaments de demà i passat, que són els dos entrenaments que tenim abans del partit. És cert que ara tenim Barça i el cap de setmana següent tenim Sant Roque, que són dels 3-4 primers, i que bueno, es plantegen com a partits molt complicats, però al final hem de treballar sobretot amb la mirada una miqueta posada al tercer partit, no? L'últim de la Lliga de la primera volta, que és Torredembarra, i, bueno, i sense descartar que puguem tenir un bon dia i els puguem fer mal, tant a Barça com a Sant Roque.
Pel que fa al senyor femení, el Club Natació Sabadell s'enfrontarà a un rival de mitja taula com és el Grau Castelló, amb l'espina clavada de l'última derrota contra un rival directe com és el Vall d'Hebron. Ara tindran duels més complicats, però segons Valeria Ballero, jugadora del club, no descarten cap sorpresa.
Tots els partits, evidentment, encara que siguin rivals durs, pues, intentem guanyar, però sabem que hi ha partits que són més difícils, llavors disfrutar i donar tot el màxim, que almenys no els sigui molt fàcil guanyar-nos fins i tot quan vam jugar contra Premià, pensàvem que havíem de perdre 3-0 perquè estan molt ben posicionades i els vam treure un 7. O sigui que tampoc no està tot dit.
Dissabte a 4:00 serà el torn del masculí a les naus davant del Barça i just després, a 6:00, arrencarà el duel del femení contra el Grau Castelló.
Un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 2 de desembre. Abans, però, recordem que podeu seguir informats a radiosabadell.fm, on trobareu ampliada la informació que us hem acostat aquesta mitja hora, i també trobareu actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a 11:00, amb un butlletí horari, però abans a 9:00, programació especial, aquest programa, tercer programa especial dels 20 anys de Ràdio Sabadell. Que acabeu de passar un bon dia, adeu-siau.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.